I ara, en el temps de l'entrevista, continuem avui dimarts amb la ronda de converses amb els portaveus municipals dels grups presents al consistori per comentar la darrera sessió plenària corresponent al mes d'abril. Avui dimarts és el torn de Junts per Cerdanyola i del seu portaveu. Aquí ja tenim a l'altra banda del fil telefònic. Joan Sánchez Braut, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs comencem parlant dels temes econòmics que es van tractar a la sessió del mes d'abril. El ple aprovava tres modificacions de pressupost i la liquidació del pressupost de 2020. Parlem primer de les modificacions, una d'elles per destinar més de 8 milions d'euros a noves inversions, com es va dir al ple, com la compra de Can Canaletes, una aula cultural polivalent, l'impuls a projectes com el pla d'habitatge o l'adequació de polígons industrials i ajuts directes també com la subvenció de la taxa de terrasses per a l'hostaleria. Alguns grups van lamentar que aquest canvi de pressupost no es destinés més a emergències socials i, de fet, ho han ratificat durant les entrevistes que hem fet aquests dies aquí a Cerdanyola Ràdio. Què li sembla a Junts per Cerdanyola?
Que els altres grups fan el seu discurs, el discurs que creuen que han de fer, que és el de cal destinar diners a emergències socials. El que passa és que si aquesta emergència social on té, és a dir, està detectada, la tenim quantificada, jo estic segur que sí, estic segur que els serveis socials del nostre ajuntament estan fent la seva feina i allà on cal actuen, d'acord? Llavors ara no veiem que tingués molt de sentit més enllà de la reserva que ha fet el govern, perquè no ha invertit tots aquests diners, sinó que ha deixat, crec que era 1,5 milió d'euros per si hi hagués algú per destinar a emergències o a contingències sobrevingudes. De moment, la despesa social que ells demanen és la mateixa que demanaven probablement doncs en les eleccions municipals, és a dir, que hi hagi més serveis socials, més despesa social, etcètera, etcètera. Jo entenc que aquests diners eren per destinar a inversions i és el que ha fet el govern en aquest cas. Ho trobem ben fet. El tema d'actuació social creiem que està ben coberta i si s'ha de cobrir millor hi ha recursos reservats.
Els canvis de normativa, recordem que permeten destinar romanents de tresoreria del pressupost de 2020 a inversions i ajudes a les persones. El regidor de Finances, Javier Sánchez, ja va enumerar algunes de les actuacions previstes, com són avançar en la instal·lació d'energies renovables, un centre de dia, el pagament del valor de reversió del PEM Guiera o l'habilitació d'una aula cultural polivalent. Des de Junts, afegirien alguna més?
Sí, segurament hi afegiríem inversions del nostre programa que el govern no contempla. Com que no les contempla, tampoc té molt de sentit. Nosaltres aquí valorem d'una banda que, per exemple, s'ha atès la nostra petició del Parc Arqueològic de Can Canaletes, que implica comprar la finca, les dues finques de Can Canaletes amb les masies i els terrenys on tallar la vila romana, presumiblement, o el forn d'àmfora romà, i s'anisla les feixes al mig. Tota aquesta pastilla permetrà començar a construir aquest megaparc arqueològic format per Can Canaletes d'època romana, per Can Oliver d'època ibèrica, i de cara al futur hauríem de poder anar a Can Valldaura d'època medieval per lligar-ho amb Can Hurtador i Can Domènec. I així tindríem una mica un passeig per tota la història, que és una ruta que no totes les ciutats del nostre país poden oferir. De fet, molt poques. Per aquesta banda estem molt contents i molt satisfets perquè això implica doncs, que hi ha uns diners destinats per comprar aquests terrenys. La resta de despesa, doncs bé, és el pla d'inversions del govern, al qual nosaltres hem donat suport en dues ocasions, als pressupostos del 2020 i del 2021. Valorem que es preveuen diners pel valor de reversió de Guiera, 1,5 milió. Això és important. Altres inversions, bé, són les del govern i les respectem. Vull dir que no entrarem tampoc a criticar treu-me això, treu allò. Sí que és important tot el tema del pla de polígons, però recordem que el pla de polígons segueix vinculat, per molt que destinem 200.000 euros a aquest pla, segueix vinculat a la creació de l'oficina de promoció econòmica de la ciutat en la qual s'està treballant, que també és una reivindicació de Junts de cara al suport als pressupostos. Per tant, valoració positiva, però amb la cosa que és el pressupost del govern, és el pla d'inversions del govern, i nosaltres hi vam donar suport a canvi de Can Canaletes, en aquest cas, que és el que ens motiva, i el pla de polígons, que també és el que ens motiva, bé, són dues inversions que creiem que són de futur i són importants.
Doncs aquests canvis al pressupost s'aprovaven després de conèixer la liquidació dels comptes municipals de 2020, que van portar un romanent de tresoreria de 12,1 milions d'euros i un superàvit de 8,4. El govern socialista va assumir la seva part de responsabilitat per no haver estat capaç d'executar tal com es volia el pressupost de 2020, però també han recordat que la pandèmia ho ha dificultat enormement. Estan conformes amb aquesta justificació, amb aquesta explicació del govern?
Sí, és a dir, és indiscutible que la pandèmia ha afectat no només aquest ajuntament. L'altre dia també llegia a Ripollet, doncs també ha tingut un romanent important. És normal, ho ha afectat tot. És cert que si mires en proporció, potser Cerdanyola no hauria d'haver tingut, no li haurien d'haver sobrat, diguem, tants diners, però aquí ja entren altres dilemes, altres problemes. És, per exemple, el que dèiem sempre, la capacitat de l'Ajuntament, de la maquinària de l'Ajuntament per tirar endavant els projectes i els expedients. Hi ha molts problemes en aquest Ajuntament i s'estan intentant resoldre, sí, ens consta, però amb moltes dificultats. L'altre dia llegíem doncs, que, per exemple, queda deserta la plaça de cap de servei de promoció econòmica. Doncs era una peça important. És a dir, què està passant? Que queden desertes places, que la gent marxa, que els expedients se tiren endavant. Això és un problema greu. I pot haver motivat que aquest romanent sigui més ampli, més gran del que hauria d'haver estat.
Doncs deixant ja de banda els temes econòmics, el ple també aprovava de forma inicial el Pla d'Acció per a la millora de la qualitat de l'aire de Cerdanyola. Pensa que serà una bona eina? Es podrà aplicar bé?
Bueno, és una eina, és complicat. No és apretar un botó que ho resol tot de cop fent una mega inversió o fent una sola acció i ho resol d'un dia per l'altre. Això és un tema que cal treballar-lo en els propers molts anys, que caldria haver-lo començat a treballar ja fa molts anys, perquè les mesures al final són mesures molt parcials que sumades poden aconseguir un benefici substanciós, però que soles per elles mateixes el mateix pla ja preveu això. L'efectivitat de la mesura, i et parla d'un 20% o 10%, clar, ho has de sumar tot perquè sigui important. Llavors hi ha mesures que poden ser importants, home, la zona de baixes emissions, que en tot el cas corbada els vehicles més contaminants no puguin circular. Això ja és una mesura. Ara ja s'ha aplicat la zona dels 30 km per hora, vull dir, de totes les vies d'un sentit. Però, per exemple, potenciar el transport públic urbà i interurbà és una assignatura pendent, no d'ara, no, i no pels propers anys, sinó ja ve de fa 20 anys enrere, que estem tenint els mateixos serveis, que això no millora. Doncs són tot accions que s'haurien d'haver anat fent, no ha passat, bé, doncs ara cal fer-les, i cal fer-les més decididament que no s'ha fet fins ara.
També troba a faltar, com alguns grups, un estudi econòmic o un calendari d'aplicació, entre altres qüestions que es van dir?
El calendari, més aviat. El calendari, sí. L'estudi econòmic, bé, a tot el que es proposa des de l'administració és important tenir un estudi econòmic, però hi ha moltes activitats que, més que l'estudi econòmic, és la decisió política. Un cop fas la decisió política ja trobaràs els diners. Si aquí haguéssim avançat en molts temes, potser algun d'aquests temes s'hauria pogut posar en aquesta modificació de pressupost dels 8,1 milions.
Parlem de les relacions entre l'Ajuntament de Cerdanyola i l'EMD de Bellaterra, perquè l'Ajuntament ha interposat dos contenciosos als tribunals contra acords aprovats per l'entitat municipal descentralitzada de Bellaterra, un sobre la pacificació del trànsit del camí antic de Sant Cugat i el segon sobre l'ordenança reguladora de l'ús de sol i subsol per a empreses subministradores de serveis. Però els responsables de les dues institucions, Ajuntament i EMD, asseguren que el diàleg ha millorat i que és possible que els recursos es retirin. Així doncs, què en pensa de tot plegat? Tornarem a l'època dels contenciosos o no? Pensa que és cert que hi ha més diàleg en aquests dies?
A nosaltres ens diuen que hi ha més bon rotllo, que hi ha més diàleg, que hi ha més entesa, però que es mantenen els contenciosos per si de cas. És a dir, pot haver bon rotllo, pot haver diàleg, però no hi ha gens de confiança. És a dir, nosaltres fem, això ja ho vam fer amb el tema dels agents cívics, denúncia i negociem. Sembla que va sortir bé, es va desistir i ja està. Ara es fa amb el tema de la carretera i es fa amb el tema de la taxa aquesta que han imposat i paral·lelament estan negociant. De totes maneres, la relació amb l'EMD ja comença a fer una mica com de riure, perquè el mateix president de l'EMD explicava l'altre dia que no, que aquestes demandes, de fet, pel que serviran, seran com una mena de feina d'assessoria, perquè el que digui el jutge, doncs dictaminarà qui té raó. Clar, dius, escolta, però no es va el jutjat per això, diguem, per això ja tens assessors i tens gent que et pot dir que el que estàs fent no és ajustat a llei, per exemple, o a dret. És molt estrany. En el cas de l'EMD, jo crec que el que s'hauria de fer és tornar a seure, ho va proposar algun altre grup, tornar a seure i començar a parlar a veure què es pot fer amb el conveni que hi ha. Què es pot fer, quines competències es poden ampliar, com es pot fer, quina disponibilitat té l'EMD per acceptar aquestes noves competències, perquè al final, si s'han d'ampliar competències però no les pot assumir, doncs tampoc no té gaire sentit. És seure i veure què vol la gent de Bellaterra.
Parlem, doncs, de les peticions de l'Associació de Familiars Cuidadors de Malalts d'Alzheimer de disposar d'un espai en condicions per continuar desenvolupant la seva tasca. Una qüestió que es va plantejar tant a l'Audiència Ciutadana com després en una moció que es va aprovar amb l'única abstenció del PSC. Tenen com a grup municipal de l'oposició alguna novetat al respecte? Perquè ja han passat alguns dies des de la celebració del ple i també si servirà de res aquesta moció aprovada.
No ho sabem si servirà de res. El que està clar és que la pressió està fent que es moguin coses, encara que sigui per dir-nos que està molt difícil i etcètera. Vull dir, el portaveu del govern ens explicava que s'estan buscant espais alternatius, vol dir que una mica s'ha desistit, en teoria. Això en teoria, després s'ha de veure. S'ha desistit d'allò del plat de llenties de si no les quieres, les dejas. Una mica de que s'havien de quedar sí o sí amb el local aquest, que era una actitud que creiem que és una mica intolerable per part d'un govern de prepotència. I ara s'estan buscant. Ara se'ns diu també que és molt complicat, que és difícil, que no hi ha espais d'aquestes característiques que necessitin. I, bueno, però és que les característiques que necessiten és l'espai amb ventilació obert, on hi puguin caber entre 15 i 30 persones, hi hauria d'haver algun espai a Cerdanyola disposat. I per altra banda, doncs també sabem que l'entitat està mirant, està fent una mica de prospecció, ells tenen usuaris a Cerdanyola, però també a Ripollet i a Barberà, i ens consta que tenen molt bona relació amb els ajuntaments de Cerdanyola, de Barberà i de Ripollet. Per tant, aquí correm el perill de perdre una entitat que fa una feina molt important, que atén molts usuaris de Cerdanyola, que finalment hauran d'acabar desplaçant-se per rebre aquest servei doncs, a ciutats veïnes quan no hi hauria d'haver la necessitat. Doncs això nosaltres ho trobem greu.
Doncs ja per finalitzar, la setmana passada es feia la presentació de la marca de ciutat. A partir d'ara serà Cerdanyola Ciutat del Coneixement. Com ho valoren des de Junts?
Ah, fent una mica de broma, diria que ens sap greu deixar de ser la Cerdanyola, com era,
científica. Universitària i tecnològica.
Això, que fa 20 anys que està allà a l'entrada i ja una mica ens definia tant. Ara esperem que passarà el mateix amb la ciutat del coneixement i ens seguirà definint. No, ara, seriosament, el que voldríem és que tot això s'omplís de contingut i d'acció política. Ens sembla molt bé que es facin, diguem, escenificacions d'aquest tipus que serveixen per pujar l'autoestima. Vull dir, s'ha fet una feina doncs, de marca important i la valorem, però clar, tot això ha de venir acompanyat d'accions reals. No pot ser que s'apugi l'IAE a les empreses de Cerdanyola, per exemple. Si tu vols que les empreses estiguin disposades a seguir treballant i a rebre tota aquesta innovació tecnològica i adaptar-la i tal, no pots pujar l'impost a les empreses, perquè les empreses de base tecnològica també els ja ha pujat l'IAE. Doncs això ja és un mal missatge, ja ho vam dir en el seu moment. I d'altra banda, doncs clar, Cerdanyola s'ha de posar al dia, s'ha de posar al dia en tema polígons, s'ha de posar al dia en trama urbana, s'ha de posar al dia en moltes coses per poder ser un pol atractor d'aquestes empreses. Ara, tot el que tenim és molt, és cert, hi ha moltes empreses de coneixement, de base tecnològica, d'investigació, però ben bé cap no és mèrit nostre, perquè el Parc Tecnològic, una iniciativa del Consorci de la Zona Franca, el Parc de l'Alba, l'Incasol, i encara el tenim aquí mig empantanegat, el Parc de Recerca és l'Autònoma, la mateixa Autònoma, seguim vivint d'esquenes a l'Autònoma, encara hi ha grups al ple que es pregunten de què ens serveix tenir l'Autònoma? I penses, mare de Déu, vull dir, no anem bé. Aquí el que hauríem de fer és tots remar en el mateix sentit per aconseguir que aquesta ciutat del coneixement fos una realitat i que aquest coneixement no és només el coneixement que porta transferència d'aquest coneixement al món de l'economia, de l'empresa, per generar benestar social. Aquest és el triangle, diguem, virtuós que s'ha de buscar amb aquesta marca i que no es quedi només en una marca.
Doncs Joan Sánchez, portaveu municipal de Junts per Cerdanyola, moltes gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i fins un altre dia.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia. 105.3